És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 313, l'episodi 16 d'aquesta desena temporada. S'està celebrant el Mobile World Congress, edició 2017. I aquesta tarda, ahir a la tarda i aquest matí, i demà tu també,
jo també Marc,
ens hem passejat una estona per alguns estants i us portem algunes impressions.
Puntes amb palitos.
Amb palitos.
Amb palitos.
A la segona part, Apple Park, UPC Drones i uns robots que fan molta, molta, molta por de Boston Dynamics.
Jo avui no sé res.
O sigui, bueno, deixa't
portar. No he mirat ni podcast, ni he anat al Mobile World Congress. Avui vinc verge total, deixa't... perquè m'expliquis coses tu.
Bueno, t'he portat uns...
M'has portat una funda palito.
Una funda palito.
Farem una foto després. És una funda palito per l'iPhone.
Exacte. Control tècnic, membre de la tertúlia, però que avui no sabem on és.
No sabem qui és en Miquel Àngel.
En Miquel Àngel Cabrera, col·laboradors Dani Amo, Carles Caño, que arribarà quan pugui.
Que tampoc
hi
són.
I Raimon Lapuente, qui heu escoltat, codirecció i postproducció Marc Alier.
Sí.
Producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa us arriba gràcies a capsid.cat, una empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Benvinguts a Mossega la Poma, 10 temporades parlant de tecnologia i ciència cada setmana.
Quan arriben hores baixes, quan de sobte se fa fos...
És una prova, eh?
Aquest
és en Pepet, del Pepet i Marieta. I la veus d'una amiga que va passar per casa i li vaig dir, seu aquí.
Que farem una prova.
Farem una prova. Tinc la meva també por ahí. Ja no sembla un osito dins d'una caverna. Eh?
Ja l'has millorada.
Ja l'he millorada. De fet, la propera falca que posarem després més endavant de la de contacte ja està millorada. Doncs saps una cosa, Marc?
Digues.
És brutal anar al Mobile World Congress i fer seguiment de les celebrities.
De les celebrities?
Sí, avui estava l'Albert Rivera i tota la plana major de Ciutadans.
Ah!
En l'estand d'Espanya.
Jo en aquest me'l vaig trobar a l'IKEA. Jo estava fent cua i ell estava parlant amb una senyora i deia...
Bueno, però he girat just al cap i en l'estand de Quantcom hi havia un senyor japonès molt important, jo no sé qui era. Era una celebrity japonesa. Jo diria que era el president d'alguna gran companyia nipona, ¿vale? I tenia un fotimer de gent al seu voltant, el que li aguantava el mocador, el que li aguantava tot. I fins i tot una noia que era la portadora de micro, perquè ell portava uns auriculars, i aleshores tenia una noia que es deia portadora de micro. Aleshores, ell anava per allà...
Com l'Obèlix, que era el portejador de manirs, doncs ella portava el micro.
Exacte, aleshores anava passant per allà i aleshores hi havia smoke sellers, venedors de fum, que li anaven explicant coses, no?
Smoke sellers,
sí. I aleshores la noia, que era molt baixeta i podia apropar-se on fos, portava el micro. Ah, però no li agafessis el micro, perquè era molt baixeta, però tenia molt mala llet.
Molt mala llet,
però
no?
Molt mala llet. Brutal. I a més, el tio, ja dic, portava uns auriculars i aleshores amb aquest micro anava rebent les explicacions, perquè hi ha dues coses fatals en el Mobile World Congress. El preu del menjar, que està pels núvols, i l'acústica del local, que és horrorosa. Has de marxar fora per gravar, per fer una
qualsevol
entrevista...
Qualsevol cosa, sí. No... I havíem intentat alguns anys fer entrevistes allà i ja ni t'hi has posat aquest any, oi?
No, sí, tinc dues. El que passa que tinc un problema i és que a l'Olympus, que ja és molt antic, que és el 2010...
Ui, ostres, això ho vam guanyar quan ens ho van donar, quan vam guanyar el campionat...
European Podcast Awards.
El 2010.
2010. Doncs és del 2010 aquest aparell.
I què, ja no va? Ja és...
No aconsegueixo que me'l pugui llegir al Mac. El Mac em cierra. I per tant tinc dues entrevistes aquí que no les puc posar.
No les pots treure.
No, però bueno, les explicaré.
Bueno, les pots reproduir, les pots... Podem fer coses, però...
No, però no les...
El 2010 ens van donar un premi, és veritat, que sortia aquella senyora grossa i explicava qui guanyava.
Sí.
Mira, tenim un Carles Caño que entra per la porta.
Caño.
Que no sabem si es posarà amb la seva carmanyola a menjar o participarà al programa.
Ara ens obert les llums, perquè estàvem aquí tristos.
Estava aquí les fosques.
Vale, més coses. Qui va inaugurar... Qui ha estat inaugurant de forma reiterada el Mobile World Congress aquests darrers anys?
El Zuckerberg?
Correcte. I abans? Un senyor de Google.
El Page?
Sí.
El Page ha vingut aquí?
Page, sí, sí, sí.
El Larry Page ha vingut aquí, sí, sí, a Barcelona?
Sí. Sí. Doncs enguany no, enguany ha estat en Reed Hastings.
I qui és aquest senyor?
Ah, xocolata. Gràcies, eh? Bueno, avui he dinat aquí a la UPC. No.
Quan dinis la UPC avisa'm que jo vindré també.
Ja, bueno, ja, bueno, com m'has dit que ja venies a un quart. Bueno, doncs això, és el Reed Hastings és el senyor director general de Netflix.
Ah, el senyor Netflix, el senyor Netflix, vale.
El senyor Netflix.
Què conriques? És el senyor Netflix.
Que va estar parlant, va dir que el model de Netflix s'encamina a potenciar els continguts locals i de qualitat, donant als seus creadors l'oportunitat d'arribar de cop a un mercat global. Això va dir, també va dir que ell estava dedicat a l'entreteniment, ara és amb els humans, però que si ha d'entretenir a la intel·ligència artificial, que ell ho farà mentre sigui per guanyar diners, que no li importa, molt bo això. I també va dir que la manera més interessant i més intel·ligent de lluitar contra la pirateria és el que fa Netflix, posar contingut guais, molt contingut, amb un nivell de visualització molt bo i a un preu assequible. Sí, dos
sí, és que si és assequible, perquè molestar-te el tema és quan tens el que van descobrir els senyors de l'HBO, que era molt més fàcil piratejar les primeres temporades de Joc de Trons que no subscriure't, i almenys des d'aquí a Europa era pràcticament impossible veure-ho, perquè havies d'esperar que ho doblessin o passés el que fos, i la gent ja sap que nosaltres, els que seguim una sèrie i estem friquis, doncs la volem veure immediatament, amb la qual han tingut que agafar i reaccionar, i els de Netflix ja ho fan de conya, perquè això d'alliberar tota la temporada, el que sigui, de cop...
Les produccions pròpies sí, algunes més tard. Hola, Carles Canyo.
Hola, què tal, com estem?
De fet, això que fem de mirar tota una sèrie d'una...
Saps què fa el Carles Canyo?
Què fa el Carles Canyo?
Agafa els tuits del Josep i els plastifica. I els posa de punt de llibre. És boníssim.
Hi va haver un oient, l'Ivan, que va dir que a l'episodi que ell fatídic, el 310, que...
L'acudit més dolent que se'n recorda amb Mossega la Poma.
I li vaig dir, sí, sí, en Josep em va renyar. I el Josep em diu, sort que no t'has guanyat la vida amb l'humor. Llavors vaig imprimir i em vaig plastificar i m'he fet un punt de llibre.
És que sempre s'ha de buscar la part positiva.
Amb aquest tuit del Josep.
Pel positivisme.
La veritat és que és molt simpàtic, el del punt de llibre. Aquí vas tenir sentit de l'humor. Una altra cosa interessant de Netflix. Sabeu què li va passar a Netflix aquest diumenge?
No.
No? Tu tampoc ho saps, que ara que estàs obrint xocolata, Marc?
No, aquesta xocolata és increïble, no hi ha qui l'obri.
Doncs aquest diumenge Netflix va guanyar el seu primer Oscar. Amb un documental que es diu The White Helmets. Els White Helmets és una mena de... No sé com explicar.
Cascos blancs?
Sí, cascos blancs. Però què fan els cascos blancs? Els cascos blancs sembla que estan a la guerra de Síria i ajuden a desenrunar les cases. Gràcies, Marc. Doncs brutal. Ajuden a desenrunar les cases i ells van fer un reportatge. Són 45 minuts de documental que va guanyar un Òscar.
Ara que heu dit això dels Òscars, heu parlat del mega fail d'aquesta cerimònia?
No hem parlat.
Vale.
No, però si vols explicar-ho, perquè jo no l'he vist, eh? Jo no l'he sentit, he sentit a Twitter, ho he sentit a molts llocs, però no l'he vist.
No, però segur que ho sabeu més bé que jo m'entero les coses així en plan Twitter relàmpago.
Van llegir-ho de la no sé què, que havia guanyat la millor pel·lícula, no era cert.
I no era. I avui a la portada d'un diari posava, els cabrons posava, oi que la millor pel·lícula posava la com a en castellà, i l'havien tatxat amb una creu i posen la de sota. Que cabrons.
Molt bo. Bueno, més coses de Netflix. Netflix arribarà enguany als 100 milions de clients a tot el món i ja té acords amb les principals operadores d'internet, com són Vodafone, Orange i Telecom Italia. És curiós, i això passa molt, li passa a Apple amb Samsung, li passa a Netflix amb les operadores, i és que són competència dels proveïdors d'internet i d'accés a internet, i alhora també poden ser partners o poden ser socis de moltes coses. Hi ha un botonet, no?, per poder estem parats, no?
No estem parats.
Ah, perdona, és que semblava que estàvem aturats. Doncs això, que té 100 milions de clients a tot el món i que té acords amb les principals operadores. Vale, més coses del mobile, si no voleu parlar més de continguts de Netflix.
Jo puc dir que l'altre dia, no sé si va ser un dels oients de Mossegar la Poma, ara no me'n recordo qui, que va dir que volia un com aquest. I es veu que LG ha presentat el G6, LG G6.
Sí.
I jo vaig estar mirant el vídeo i jo vaig dir, jo també el vull. Perquè jo tinc un LG G3 que, bueno, ja té...
El de la teva sogra que no podia obrir? O
no, 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 no. No, aquest me'l vaig comprar fa un parell d'anys. Estic prou content per com va costar i tal. I no sabia ja que anàvem pel G6. La veritat, el vídeo aquell, bueno, semblava molt xulo. Amb... Bueno, és aquests que ara són el buque insígnia que diuen, no?
I que, flagship.
I que
flagship.
No sé ni el que deu valer, però deu estar com un iPhone d'aquests.
Jo vaig escriure els de Xiaomi. Volia un Mi Mix, que es diu Mix, Mi Mix.
I el de Mi Mitus?
El Mi Mitus. I he escrit el... Ai, vaig veure un acudit molt maco. Tot el vaig enviar.
Sí, sí, l'he explicat a molta gent. Ai, però
expliqueu-lo, carai.
No, no, jo no, que em renyen.
No. Ara millor no puc explicar-lo. No.
¿Cuál es la unidad de cuidados intensivos? Diu Mi Mitus por segundo.
Mi Mitus por segundo. Que és molt bo.
És boníssim.
És boníssim.
Ara en Tomàs no foten fora de cap, sí.
Ja està, directament. Bueno, doncs això, que el Xiaomi Mi Mix l'he demanat a veure si ens el deixen provar. Aquest no ens el deixaran, però sí que ens deixaran provar el nou Wiko, que sortirà el mes de maig. Poca broma, eh? Es diu Wim, té versió Wise i versió Lite. La versió Wise és 5,5 polzades de pantalla AMOLED i la versió Lite és de 5 polzades, però pel demés tot és igual. Té, crec que el de 5,5 té doble pantalla, com un iPhone 7 Plus, té doble pantalla, doble càmera darrere i càmera frontal de 16 megapíxels. 32 gigas de RAM i això, AMOLED. La diferència amb un iPhone, a part que porta Android última generació, és que porta que costa 499 el Wise i 299 el Lite. Hòstia, jo flipo. És el que té la meva mare, el que té la meva sogra.
La qualificació Wise i Lite és una cosa teva, no? Des del màrqueting,
no,
de Wiko.
No, Wise és meva. Lite és de màrqueting.
És de màrqueting d'ells. No.
Sí, sortirà al maig.
Ja fa molts anys, jo recordo ja la primera que ho vaig dir, ja encara hi havia Raül Arribas per aquí, les especificacions dels nous telèfons són totalment irrelevants.
Perdoneu, ha arribat el Miquel Àngel i no, mira, s'ha mirat el teclat, s'ha mirat tot i ha dit, a on està mi xocolata?
El primer que demana és la xocolata. Ni auriculars, ni d'estar a l'ordinador, ni res. Vull la xocolata.
M'has paterrat. No, és que li hem agafat els auriculars que els tenia preparats, pobre.
Carles, en comptes de buscar-se en uns, s'ha tret... Jo ja fa temps que ho dic, les especificacions d'un telèfon mòbil ja fa anys que són irrelevants. A veure, hi ha un problema, que el sistema operatiu cada vegada se'ls empesca més per fer-los anar lent. Per exemple, el meu iPhone 6 Plus és dramàtic. Cada vegada va més lent.
6 Plus o 6S Plus?
El 6, dic el 6 Plus.
Yeah.
El 6 Plus em va lent.
Yeah.
I també ho havíem parlat amb en Ciner i dius, escolta, engegar coses com Instagram...
A mi el 6S em preocupa molt perquè és que la bateria se me'n va... Surto de casa al 100% i arribo al Mobile World Congress amb 48. D'acord,
no sé,
que estic escoltant
jo
podcast,
de
però...
Jo de bateria no tinc cap queixa amb el 6. O sigui, em tira sense problemes. Igual és que... No sé, i faig servir els auriculars Bluetooth tot el dia.
No t'has guanyat la xocolata, tu mateix.
No te
l'has guanyada. No te l'has guanyada, eh? És que no, estic renyant aquí al Miquel Àngel.
Però... El problema és que això és que el sistema operatiu cada vegada fa més coses i també em sembla que els programadors d'aplicacions no sé com... programen amb aquestes coses que arrosseguen amunt i avall i després les coses carreguen amb el cul.
Deixa'm que continuï parlant de Wiko. Vull destacar una cosa de Wiko. Mira, ja dic, el té la meva mare, el té la meva sogra, però Wiko és un telèfon bastant resistent. El té la mare d'un amic i la mare d'una amiga. O sigui, totes les mames tenen un Wiko. No li ha passat mai res, no ha patat, no ha tingut problemes, però si en tingués, el servei tècnic te'l repara en 24 hores. Depèn del que sigui. Vol dir que hi ha servei tècnic aquí.
El servei tècnic diu que te'l repara
no,
en 24
però que hi ha postventa, que hi ha marques molt guais, molt xules i molt famoses que no són Wiko, que és més d'anar per casa, però com són francesos tenen d'això. Ah, veus estos deditos? Veus estos deditos míos?
Aquests itets, què has tocat?
He tocat la darrera...
Què l'has tocat aquí?
No he tocat això. He tocat la BlackBerry K1. És aquesta que tiene Android.
De veritat ens parlaràs de BlackBerry?
Sí, hòstia.
El 2017 ens parlaràs.
Però he estat escrivint, sí, m'has dit.
Què està passant?
Treuen
una versió Nokia del Nokia 3110. Parlem de BlackBerry.
El
3310 estava per allà, també l'has vist?
No l'he vist, només estava tocant la BlackBerry.
Oh, un Nokia 3310. Tot d'arrem està el 2003.
M'ha agradat molt el tacte de... O sigui, jo no me'n recordava. Jo no he sigut mai usuari de BlackBerry, però n'havia tocat alguna, perquè tenia amics que eren molt fans de la BlackBerry.
La Crackberry, que en deien.
Sí, perquè no, aguantava tot, eh? I he estat fotent-li nyequinyiquis amb el d'això. Escolta'm, hi havia gent que escrivia, però a tota velocitat, eh? I no, és una molt bona, una forma molt xula de tornar a recuperar els teclats. M'ha agradat.
De fet, quan hi, ara que parlant del 33...
Però no m'ha agradat, no m'ha agradat gens l'Android. No m'agrada, és que no m'agrada l'Android, ho sento. De veritat, estèticament no... Què passa, que us poseu tots amb boles ara? Què?
Sí, ara ens estem aquí posant amb samarreta i tal. A veure, tu te'n recordes...
Perdoneu, quan val 600 pavos, aquest BlackBerry.
Tomàs, quan vam començar a mossegar la poma, que encara no es venia l'iPhone i tal... Jo recordo que en els diaris i a les notícies es deien estupideses com la següent, per exemple, la gent estava emocionada que els adolescents japonesos eren capaços d'escriure tan ràpid amb els teclats aquests numèrics del Nokia 3310 i deia, és que en el futur ja els teclats no hi seran i no sé què, i mira, i no sé què, i es parlava dels pulgars Nintendo i tal. Merda amb patates, tot això se'n va... Sí, els teclats aquests són absolutament irrelevants, o sigui, però irrelevant, o sigui, hi haurà algú que encara aguanta la seva BlackBerry de fa 5 anys i està esperant que li surti una BlackBerry nova per actualitzar-se. Però és absolutament irrelevant. I de fet els teclats a dintre del quan els swipes i tot això també serà d'allò. Acabarem parlant d'aquí 4 dies amb el telèfon.
De totes
directament
maneres,
dictarem.
Tenia com una part retro que era maca.
Sí, la part retro mola, però dictarem perquè encara avui el nombre d'errors que fa el teclat és suficient com perquè preferim escriure. Però això està a punt de creuar-se, que ens acabarem abans dictant que escrivint i perdrem l'habilitat d'escriure, a no ser que tornem tots a l'escriptura manual amb l'Apple Pencil.
He passat... vaig explicar-vos més històries del Mobile World Congress, que sí, hem estat discutint en el grup de Mossega la Poma, perquè una entrada al mobile val molta pasta, però molta pasta. No és per públic de tota...
Quasi un bitcoin, no?
A no ser que... Sí, un bitcoin.
Està 900.
No, encara que et convidi, encara que tinguis una invitació, llavors quan vas a fer el check-out de aconseguir l'entrada, diuen, si vols accés a això i això i això, i pot ser una, et poden fotre un upsell fins a 6.000 euros, eh?
Sí.
Si vols el de Holland Chilada i poder veure en el Mark Zuckerberg i en el senyor Netflix i companyia, són 6.000 napos i hi ha gent que s'ho paga.
Sí.
Una
experiència molt divertida.
A veure si algú coneix alguna de les persones aquestes que estan fotent Airbnb, que sé que hi ha gent que fot Airbnb només la setmana al Mobile World Congress i que lloguen els seus pisos o cases per una fortuna.
Jo conec gent que no fa ni l'Airbnb, però que també deixa els seus pisos en el Mobile World Congress perquè està que lo peta tot.
Està que lo peta i en una setmana pagant el lloguer de mig any.
Bueno, he arribat, continuo explicant la meva aventura del Mobile World Congress. Arribo a l'estand de AT&T, vale?
Jo ara saps quina imatge m'he pensat?
Què?
Jo m'he imaginat en Tomàs amb un bastó així de ballaner, sí, amb sandàlies, amb un barret de palla, caminant per el Mobile World Congress. ja t'ho veia, eh?
Bueno, arribo a l'estand d'AT&T. Entonces se m'apropen dos que hi havia allà dintre, que semblaven dos tios així rossos, que semblaven mormones d'aquells que ven de bíblies de los domingos.
Ostres, sí, que et comencen a parlar de los elders
igual,
i no
sé
què.
Igual, sí. I
aquests es foten a la Rambla de Badalona a vegades i et paren.
Però aquests estaven en l'estand d'AT&T.
A mi em van regalar una vegada el llibre El Mormon una vegada.
Tu regala el de Sapiens.
El tenia, llavors el vaig deixar sobre la toaleta del menjador i ve un amic meu i se'ns mira el llibre i diu, Marc, m'he de preocupar.
Tu també, Marc.
Tu també has caído. Bueno, no vull dir que fossin, dic que semblaven, així, típic yanquis, tal, i em diu un, escolta, vols provar realitat virtual de AT&T? És superxulo, eh? En català, d'Olot.
Directament, d'Olot. Vols provar la realitat virtual de AT&T?
Doncs sí, mira, ho provaré. Aleshores, davant meu havia un grup de 4 asiàtics que no s'han enterat absolutament de res i a mi m'han posat aquelles ulleres així superxules de realitat virtual perquè AT&T està treballant, igual que fa Intel, amb sistemes intel·ligents per a vehicles que ajuden a la comunicació i a la detecció i que parlen vehicles entre si amb tecnologies 5G. I m'han posat aquella cosa en l'ull. És la primera vegada que porto unes ulleres de realitat virtual posades. Vale? No les havia provat mai. Puc dir dues coses. Una, que mereixen, i dos, que fa mal al nas.
Sí, jo em vaig provar unes d'aquestes ulleres de realitat virtual a l'any 95 a Romania. I marejaven i feien mal al nas. O sigui que estem allà mateix. 22 anys per res.
Molt bé, doncs això, he tingut una experiència.
És la nostra conclusió sobre l'article.
Total, que amb AT&T i amb la realitat virtual he tingut una experiència religiosa, valgui per allò dels mormons, i després m'han anat a Intel, ¿vale? Que tenien un cotxazo que lo flipes. Havia dos tios amb turban explicant com anava un cotxe superguap.
Amb turban.
És que no sé què li passa, que li ha passat aquest enguany al mobile, que estava ple de cotxes a tots els estants, perquè tothom té aquestes coses perquè el cotxe parli amb un altre vehicle, amb temes de comunicació.
Aquesta és una de les coses que jo tinc ganes de fer un dia que tingui una miqueta, 3 o 4 horetes per investigar. Vull agafar la hemeroteca i mirar els titulars de les revistes o de les webs sobre el Mobile World Congress, els resums del Mobile World Congress, de totes les edicions. I veure doncs, els temes com van canviant d'un any a un altre. Perquè inicialment, bàsicament, és que s'estava parlant de que començava a desplegar-se el 3G, o t'intentaven dir que mires que tenim accessoris Bluetooth i ara ja te porten cotxes a sobre la taula, no? Mm-hmm. O sigui, la cosa canvia. Era només això.
Ara parla, que està mastegant la xocolata.
Està mastegant la xocolata i sols s'està mirant el
vídeo. Hi havia cotxes con mozas de buen ver al lado del cotxe o
no? On no està.
Con chicos con turbantes.
Vale. Chicos con turbantes. O sigui, això no estem en un entorn construït així amb noies.
No. I a més, us diré una altra cosa, perquè enguany SATC, SMC, Saudi Mobile Company, em sembla que es diu, una companyia de telecos saudí, és un dels patrocinadors més importants del Mobile World Congress. He passat pel seu stand i, clar, és saudí. Vull dir, no hi ha ni una hostessa. Tots són hostessos, que semblen del servei secret d'Aràbia Saudí.
Segurament ho són.
Sí. A veure, jo diria que, si no fos perquè posava les lletres saudis, jo diria que era del Mossad, ¿vale? Però us ho juro, brutal.
A Aràbia Saudí van tenir una cosa, perquè és un país que, bàsicament, els que eren saudis tenien tot pagat, ho tenien tot pagat per l'Estat fins fa uns quants anys, però quan va haver-hi la baixada aquella del preu del petroli tan bèstia que va haver-hi sobre el 2008, doncs l'Estat va començar a dir començarem a no pagar-ho totes les coses, i van començar a tallar una mica l'aixeta. L'han tornat a obrir, però això va fer que d'alguna manera la gent que estava a Aràbia Saudí comencés a dir, a veure, tots aquests calés que tenim aquí, potser pot venir un dia que deixin d'estar, i s'estan començant a espavilar. Estan començant a fer coses com això, bueno, com els dels Emirates amb els avions o companyies d'allò.
Es nota moltíssim.
Perquè sí. Estan dient, s'estan posant les viles i dient, no podem invertir només en equips de futbol, històries, necessitem començar a fotre alguna cosa amb els calés que tenim, perquè si no generem una indústria aquí, el petroli s'acaba. Es van veure el llombrigo el 2008 i ara comencen a reaccionar.
Insisteixo, fa anys es veien més hosteses, ara no se'n veuen tantes, no vol dir que no n'hi hagi, no se'n veuen tantes. Crec que hi ha una mena de netiquet worldwide on aquests països han agafat més importància i, per tant,
ja no hi ha canalillos ni
a dins ni del mobile, no. Fora ja sabeu, però, que és la setmana,
sí, fixa
de la
que es deixa de posar canalillos perquè aquesta gent que ve d'aquests països culturalment els hi xoca, no perquè considerem que sigui sexista o coses d'aquest estil.
No,
o sigui,
però es veu a l'entrada... A veure, jo diria l'exemple alguna vegada que diu Construmat passar per la plaça Espanya i està com tapissada d'anuncis de bordells.
En aquest cas, no. I es vigila molt i no hi ha... I mira que avui he anat amb metro i ahir també vaig anar amb metro i et puc dir que no. Fa anys sí que es veia. Ara no
en el mobile.
En el mobile, ara no es veu.
Si això no es deixa. Bueno, vols saber-ho?
Vaig necessitar un article del Genís Roca que ho ha explicat en el Via Empresa i vaig treure el que ha explicat ell perquè m'ha semblat molt interessant. Sabeu d'on ve el Mobile World Congress, no? Ve del GSM.
Sí.
El GSM és una evolució... El Mobile World Congress és una evolució del GSM que va liderar el famós John Hoffman, el senyor Hoffman. El senyor Hoffman és de Michigan, però el GSMA, que és l'origen del Mobile World Congress, té arrels europees. Es va generar a l'any 84 a França i a Alemanya, i GSM vol dir Grup Especial Mobile. I es va crear per les principals operadores per construir estàndards, perquè no volien que els hi passés el que passava en aquell moment amb el món del vídeo, que era la gran guerra entre VHS i Beta.
I que estava passant als Estats Units, que utilitzaven diferents d'allò. El que sí que també va passar és que en aquí el que es va el que era l'UG i el primer GSM i el 2G estaven treballant en commutació de freqüències. És a dir, quan tu agafaves i feies una trucada per mòbil, doncs bàsicament el que es muntaven són es commutaven circuits. I en canvi, ja va haver-hi una empresa que em sembla que era, com es diu aquella que foten tots el que proporciona els chips a Apple per als mobile?
Quantum?
Qualcomm? Sí.
Qualcomm, no?
Qualcomm. Mm. Els fundadors de Qualcomm són els que van agafar i van dir no podem treballar en commutació de circuits, sinó que tenim que treballar es deia, o commutem freqüències o commutem circuits. I ells van dir no, s'ha de commutar paquets. I això no es volia fer perquè es deia que la latència i d'això, però ella deia no, perquè el problema està en que si no treballem amb commutació de paquets, ens quedarem sense amplada de banda per fer trucades, perquè com moltes persones estiguin parlant, doncs no d'allò. Per això quan tu estàs trucant per telèfon mòbil, en 3G, a partir de 3G cap amunt, el que passa és que quan la persona amb la que tu estàs parlant està callada, la línia està completament silenciosa. De fet, hi ha algunes operadores que introdueixen soroll blanc perquè no diguis, ei, encara estàs aquí. Tot això s'ha dit molt al principi. Ara algunes ja directament et foten el silenci i a saco. Però per què és? Perquè d'alguna manera dius no, si no hi ha senyal, doncs no, optimitzem al màxim, i bàsicament el que passa és que la xarxa 3G, a partir del 3G, la xarxa de wireless va com internet, o sigui, hi ha paquets amunt i avall que es van enrutant. Mm. I això permet aprofitar amb eficiència les zones, perquè si no, originalment, és a dir, que a Europa vam tindre la idea de tindre un estàndard i ens vam beneficiar per aquest estàndard, però bàsicament el 2G es va tindre que migrar ràpidament al 3G perquè, no perquè diguéssim és que volem proporcionar un servei millor, és que no podien proporcionar servei perquè es quedaven sense amplada de banda. Mm. I bueno, doncs que doncs això.
L'estàndard...
I els que s'han forrat són els de Qualcomm, que en comptes de vendre telèfons...
Venen xips
a tots els operadors perquè són els que tenen totes les patents.
L'any 87, com dèiem abans, neix l'estàndard GSM, el grup i l'estàndard es va construint fins a l'any 89. No sabeu en quin país i quin any va ser la primera trucada de telèfon mòbil amb aquest estàndard? A l'any 91 a Finlàndia.
El GSM.
Sí.
I saps la del 3G on va ser la primera?
No.
El 95 a Hong Kong.
Mira,
a Hong Kong va ser el primer lloc on es va instal·lar la primera versió de la xarxa 3G fent la commutació de paquets.
Parlant de fabricants de xips, l'altre que també he vist, m'ha interessat bastant, i tenen, per cert, Qualcomm és aquesta empresa, no? Qualcomm. Té un stand molt xulo al mobile. Si vas demà,
és que clar, aquests són proveïdors de... d'Apple, de Nokia, de Samsung, de tothom, però són els que foten els chips de...
I a més hi ha una mica de mala maró perquè són bastant...
Sí.
O me compres a mi o te jodes.
Sí, una miqueta.
I si no sé...
Hi ha un play en marxa.
I si em denuncies dient que sóc monopoli, aleshores t'ho ven el doble de car, perquè sí, sóc monopoli i ho puc fer.
Exacte. No, sí, més o menys, sí, hi ha un play tal entre Apple i Qualcomm.
Sí.
Aquest tipus de coses.
Més cosetes. Això, parlant de fabricants de chips, Intel també estava, uh-huh. Jo pensava, passaran tots els d'Apple amb un iPhone i li escuparan a la cara els d'Intel, perquè no fan chips nous, perquè puguin posar els nous MacBooks.
Ah.
I estem esperant tots un Mac Mini amb un chip Intel nou, que no arriba mai.
No crec que t'arribi el nou Mac Mini, bueno, no crec que vinguin més Mac Minis.
Intel està en altres guerres, i està amb l'Intel Go, que és un tema també de comunicacions de les coses.
Mm-hmm. No, perquè jo crec que la plataforma X86 s'acaba. Uh-huh. S'acaba com a plataforma.
Doncs Intel Go ha arribat a acord amb fabricants d'automòbils i també està amb tecnologies 5G i amb temes de comunicacions, igual que AT&T. És molt curiós que tothom està amb aquesta guerra.
I els d'AMD que estan amb les plataformes de fent hardware per xarxes neuronals, precisament per cotxes que es condueixen sols.
Mm-hmm. Doncs fixeu-vos la quantitat de coses del Mobile World Congress. Alguna cosa que vulgueu saber?
Sí, així des de fates no.
N'hi ha, però no el mateix que hi havia fa uns anys. Jo no lo dejo caer. Es nota moltíssim dintre. Ah, també hi ha molt robotito.
Robotito? Ah, sí, que hi havia uns robotitos que fan por?
Sí, quan estava... Ah, no, però això no estava en el mobile.
Va, això parlem després, fiquem
un vídeo que fa... Boston Dynamics de...
Sí. Després a la tertúlia ho vull parlar, perquè tu l'has vist el vídeo amb aquell robot amb aquell...
És espectacular.
Fa 2 metres, i salta per sobre el teu cap, amb dues rodes. Apropa't al mic.
No crec que el tingui posat.
Ah, no, t'estic posat.
Pregunta si era IBM hi era.
Sí, era IBM hi era.
I també estava Oracle.
Tots.
IBM, Oracle i són...
Perquè es venen clouds, no venen...
Correcte, molt bé, venen cloud. Venen hi ha un cloud. Cotxe d'Oracle Cloud que també està per allà.
Cotxes clouds.
Clouds, no? Cotxes cloud. I, jo no ho sabia, però competència d'Amazon Web Services, que és el cloud number one of the world,
of the world,
seguit molt a prop d'Azure, de Microsoft Azure, Alibaba també té cloud.
Alibaba també té... Alibaba. Home, clar, sí,
que és un cloud.
Alibaba contra Amazon, sí, aquí, sí, a pinyos, sí.
Però no, i no el té d'ara, el té del 2009 o 2010, al poc de tenir-ho
a Amazon. Alibaba té el seu propi...
Sí, d'això. sí. Cosa curiosa, l'he oído hoy en microsiervos. No, microsiervos no, que no parla d'aquestes coses. Doncs això, anem a la falca contacte,
si tenim
que és una falca nova. Està...
En proves, estem en proves.
Estem en proves, a veure què tal.
No l'hem aprovat.
Ja no sona usito, eh?
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mossegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Perdona, pots mirar si... Pots desplegar? Hi ha una... falca contacte versió 2.
I en Tomàs té ganes de sentir-la. Jo li deixo córrer, ja ho posem l'any que ve.
Aquesta.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mossegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Amb l'antiga falca t'havies fotut una ratlla i amb aquesta un porro, no?
Clar, sí, no, però ja no sona osito.
Sí, ara ja no sé si el teu micro nou ja funciona,
bueno,
més bé.
Doncs això, estem a la part de contacte, això vol dir que donem pas a la secció de la veu dels mosseguis, i diverses coses que vull dir, diverses coses que vull comentar aquesta setmana. Una, continuar, com sempre faig cada setmana, donant-vos les gràcies per el tema d'afiliats, que va molt bé. Jo pensava que el mes de febrer, primer, el mes de febrer és un mes curtet, que només té 28 dies. Això vol dir, això jo pensava, aquest mes no arribarem als 100 pavos. Pues no, 150 pavos, palasaca.
Palasaca.
Palasaca. Això vol dir que comprarem el Focusrite el 8 i 8. No sé si encara ara han de pagar, la renovació del hosting.
Primer espera que estic comprant l'estudi nou, eh? L'estudi nou
jo estic convençut de que els de SiteGround ens cobraran molts diners. Per què? Perquè és que ens han fet molts favors, Marc. Ens han fet molts. I de matinada. Què volen aquesta gent que truca de matinada?
Hòstia, que bo, tio.
Sí, és veritat. És que...
Qui truca de matinada a SiteGround? En Marc i en Tomàs.
Clar. Tu, perquè...
La meva dona, escolta, Marc, què estàs fotent xetes? Parlant... No, és el suport tècnic de SiteGround.
Sí, sí, que són futbolistes
clar,
de rugby.
Les teves amigues en topless. No sé què passa, ningú fa cap comentari sobre les bestieses que diem sobre SiteGround en el d'allò. Ningú ens demana que expliquem històries eròtiques de suport tècnic.
Ens podríem guanyar la vida explicant històries d'aquestes.
Contes eròtics?
Potser vol dir alguna cosa que no ens ho demani, Marc.
No, jo crec que la gent és molt vergonyosa. No senten cara dures com nosaltres.
Vosaltres us esteu aquí trencant els cuernos per escriure llibres en contingut per vendre'ls a Amazon i que us canviï la vida, però si escrivíssiu porno... Ei,
no,
bona broma,
està saturat el sector. Està
però,
saturat.
Però es venen molt.
Ei, poca broma, el llibre aquell d'Aquiles que em va recomanar, déu-n'hi-do, eh?
Ah, té bastant porno, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
I això que està feta per una doctora...
Sí, sí, una senyora.
Una senyora dels Estats Units, senyora, que no.
Bueno, i...
No, però... No,
perdona. Per una senyora, és que
els llibres,
Estats Units.
Llibres,
sí?
No eròtics, no. Llibres, escriure... literatura porno que pots comprar a Amazon, la majoria està escrita per dones. No ho sabíeu, això?
Bueno, porno o eròtica?
No. D'eròtica, nada.
Jo tenia...
Massajes 11 dedos, com deia el Marc l'altre dia.
Sí. Ei, que us ho dic jo, que no és eròtica, és superporno. És superporno. I està escrita per dones.
Això és el que em va dir una vegada en Coque que va anar al Festival de Cine Eròtic i va dir d'eròtica. No tinc res, és puto porno.
Directament.
No, però jo tenia un professor de literatura que havia guanyat el concurs de la sonrisa vertical de la literatura del Tusquets. O sigui que...
Bueno, canviant de tema...
Bueno, però recordeu, això és, si algú té ganes que expliquem més coses sobre el suport tècnic de SiteGround, ens ho feu arribar.
Tenim històries que les hem d'explicar bueno, que haureu d'escoltar, aquell podcast haurà de portar explícit i l'haureu d'escoltar de nit.
Sí, esclar.
Són històries molt interessants, Marc.
La clave pública, la clave privada,
la clave del medio... La clave
un dia hem de parlar d'això, de la clave pública i la privada, que està la cosa fatal.
Tu sí. Quan tens liada la Jedi's?
El 29 de març. El Javi Moreno obrirà la Jedi.
Oh.
La revolució de los asistentes de voz.
I t'han confirmat la part de seguretat?
Sí,
del...
sí, sí,
sí. Perquè vaig assistir a una...
Humbert i l'Àlex, sí.
Sí, doncs vaig estar amb l'Humbert l'altre dia que va explicar lo del Security Software Development Lifecycle, ¿vale? Uh-huh. I m'ha agradat molt, eh?
Pues venga.
Espero que els dos alumnes aprofitin molt bé aquesta presentació.
Bueno, qualsevol persona, deixa'm... Bueno, jo faré com a proposta.
Després com a proposta, vale. En Jaumet ens ha escrit a iTunes i ens ha posat 5 estrelles i ens diu: un podcast per passar una bona estona. Acudits, interrupcions, alguna notícia.
Alguna notícia, alguna.
Però sobretot interrupcions com si fossin... com si fos una cosa premeditada del contingut. Visions de futur...
No, no, és improvisat, eh? O sigui...
Tot amanit amb bon humor i és gratis, eh? És
gratis. No els hi ha posat la veu del Núñez, man. Diu... No costa 15 euros!
Què més podem demanar? Salut i ànims per seguir endavant. Pues moltes gràcies, Jaumet. La veritat és que el vaig riure, vaig llegir-lo i em vaig posar a riure. Em va fer molta gràcia. Doncs seguim amb la part de la segona part d'això. Ah, per cert, enllaçant també amb coses de la setmana passada i també sí. La veu dels oients, ens va escriure en Pol Maresma.
Sí, aquest és un...
Recordeu, la setmana passada vam parlar dels problemes a l'entrada als Estats Units amb el mòbil, us en recordeu?
Sí.
Doncs ens diu el següent, ens diu: en relació a la part de la tertúlia de la setmana passada, on tractàveu el cas d'un nord-americà que va tenir problemes amb les guardes de frontera a l'aeroport,
no?
Sí, el Toya va d'aquí, eh?
Ja és el Toya, sí, ens està fotent.
Al donar al seu país i ser obligat a desbloquejar el seu mòbil, ens passa un enllaç a la revista online Vice, amb alguns consells de com afegir elements de seguretat i privacitat al teu mòbil per evitar problemes de creuar la frontera. No, no ens renya. Però no sé qui ens va renyar, ara que recordo.
Ens van renyar?
Sí, es va
per què?
Prenyar. Alguna cosa va
venir. Algú defensava en Trump o algú?
No, no, no. D'on venia? Ara no recordo, ja tinc memòria a pez.
Ens
van renyar per alguna cosa que varen dir. Sí, té a veure... No tenia a veure amb això d'entrar i sortir dels Estats Units.
Devia haver dit alguna cosa sense tenir ni puta idea?
Sí.
Vale.
Jo crec que era algo que havies dit tu. Era, no volia.
No, ja, ja és...
us enllaçarem aquí a lo de què fer si vols entrar i no tenir problemes. Apple Park.
Apple Park, què és això de l'Apple Park?
Apple Park és un campus de 70 hectàrees, un nou campus d'Apple.
A part de la nau aquella especial que estan construint al costat de l'Infinite Loop...
No, és allò d'allà.
És allò.
70 hectàrees d'Apple, 70 hectàrees del nou campus d'Apple, començarà a acollir treballadors a partir del mes d'abril d'enguany, quan ja comença el trasllat. El trasllat està previst per es moguin més de 12.000 persones i es completarà en un termini de 6 mesos.
O sigui, 70 hectàrees, com és de gros?
Molt gran, ara t'explico.
És molt gran, però per comparar-m'ho, no sé. O sigui...
Molts camps de futbol.
Molts camps de futbol. Olé. Vaig a veure quantes hectàrees té un camp de futbol.
I encara es continuarà construint zones verdes i més edificis durant l'estiu. L'Apple Park va ser concebut pel desaparegut...
Un moment, coi.
Vale.
Oye, Siri, ¿cuántas hectàrees tiene un campo de futbol? No. No, 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 no. Samuel Campo no.
Samuel Campo de futbol.
¿Cuántas hectáreas tiene un campo de futbol? Estaries... No. ¿Ves?
Le pregunto yo a lo que Google.
Pregunto a lo que Google. A ver.
Ok, Google, que estamos en directo.
No me falles.
Espera, que clar, que no m'he entrat a la wifi de la UPC.
És que
a mi em
diu quantes estaries, jo no m'entenc a les
hectàrees. Ok, Google, dic, a veure, Carlos, entro a la wifi de la UPC primer.
Convidat que és, sí, és que... Ok, Google, ¿cuántas hectáreas tiene un campo de fútbol? Vale, ja em surt la pàgina de resultats i... ara he d'obrir la... Yahoo Respuestas, no em mostris Yahoo
Respuestas.
Spam. De fet, la resposta correcta és que depende, perquè no tots els camps de futbol me deixen...
És veritat.
O sigui que hauria de ser un rang.
I alguns el reguen i alguns altres no el reguen.
No.
O sigui que...
Bueno, continuo a parlar-vos de la... L'Apple Park va ser concebut pel desaparegut Steve Jobs com un centre de creativitat
no,
i col·laboració...
No, continuo estant en els nostres cors.
Sí. A ple centre de la vall californiana de Santa Clara. L'edifici central, que és el que tu coneixes, té forma d'anell i ocupa 26 de les 70 hectàrees esmentades.
Vale.
Disposa dels panells de vidre corbats més grans del món. Flipante. L'Apple Park tindrà un centre de visitants, per visitants, tindrà un Apple Store, que és l'únic lloc on podràs comprar els auriculars aquells que no són.
No, i que vaig llegir l'altre dia que els venen ara de colorins, però que valen com a 70 o 80 euros més, que per 200
més
i pico.
Més dels quasi 200 pavos que valen. Vull dir, que és una barbaritat.
Valen una pasta, i em sembla ser que hi ha gent que els compra sota els llocs on hi ha neu, perquè se'ls cauen a terra i ja no els veuen mai més.
Bueno, què més tindrà...
L'única cosa que pots fer és agafar una pelada i esperar que es desfaci la neu, però allò sí està d'allò malament perquè s'ha mullat.
Sí, perquè s'ha mullat. Tindrà una cafeteria oberta al públic.
Vale.
I un gimnàs amb 9.290 metres quadrats per empleats.
I nosaltres no podem anar-hi?
No, només empleats. Vaig estar mirant-ho, però no, només poden anar empleats.
A SiteGround tenen un gimnàs pels empleats?
A SiteGround... no ho sé. Instal·lacions de recerca i desenvolupament i una gran sala de teatre per grans audiències on es faran les keynotes i... Saps com es diu? Aquesta sala?
La sala Steve Jobs?
Sí. Es diu Steve Jobs Theater.
Steve Jobs Theater.
Les zones verdes comptaran amb 3,2 quilòmetres de camins per passejar, córrer i saltar.
I tindrà jardins zen?
No ho sé, això. Però podria ser perquè l'Apple Park va ser dissenyat per un i va ser dissenyat i en col·laboració amb Foster and Partners. Foster and Partners.
La nau aquella especial es veu que els vidres aquests els fabrica Gorilla, els que fan...
Els
Gorilla
Glass.
Els Gorilla Glass.
King Kong.
Exacte. I es veu que han inventat una nova manera de fabricar vidre perquè foten aquell vidre ultracurvat fantàstic i que és la polla en vinagre.
Parlant de sostenibilitat, Foster i Partners va dissenyar l'Apple Park perquè funcionés exclusivament amb energies renovables. El sostre disposarà de plaques solars amb una capacitat de 17 megawatts. I l'edifici té ventilació natural amb el que s'espera que no necessiti ni calefacció ni aire condicionat durant 9 mesos l'any.
Això ho feia el Gaudí, eh?
I al Mediatic.
A la Pedrera.
La Mediatic tenia, també.
A les portes hi havia com uns forades que es poden obrir i tancar per crear corrents o no, una passada. No.
Això també està al Mediatic, que sempre fa calor.
Què t'han dit? Tu saps, allà treballaran, no? Se suposa, a part de gimnasio i todo, ir a passear, se suposa que treballaran, no?
Sí.
I tu saps si com serà els espais, si seran rotllo cubículos o oberts o serà un híbrid?
I don't know.
Perquè, per exemple, el llibre de Deep Work...
Sí, es parla del tema dels espais oberts.
De que Facebook va fer una sala supergran, enorme, perquè la gent allà...
Perquè hi hagi la serendipia i tal.
Serendipia, però distracció
continua.
Jo
el que vaig veure, quan vaig anar a Mountain View el 2008, hi havia un paio que en el seu cubicle... perquè, clar, estaves allà en els espais de Google, llavors hi ha els cubicles oberts. Llavors hi havia un paio que en el seu cubicle tenia posada una piscina d'aquestes de plàstic inflable de nens petits... plena de sorra, i llavors el cubicle, les parets estaven forrats com amb una platja, amb una fotografia d'una platja, i el tio tenia una cadira d'aquestes d'una tombona i treballaven allà. O sigui, el tio programava com estirat a la platja. O sigui...
Sí, faran les keynotes importants. Sí.
I faran les keynotes en allà, bueno, ja que tenen el teatre. A més, no hauran de... No tindran allò els rumors de veure què han posat, quines de llonces... O sigui, ja serà... I els hi fotran publicitat subliminal a tots els periodistes que vagin allà.
Hi ha un vídeo que... Si, seguiu el Javi Moreno, que inaugurarà la jornada Jedi.
Que
és un evangelista de Capsid, eh? No és mormon, com els és evangelista. Ha penjat, crec que ho ha posat en el seu Twitter és Ciberado, arroba sí, Ciberado. Doncs ha pujat un vídeo de com és un vídeo, però és un com uns dibuixets que expliquen la metodologia,
una animació,
gràcies. A Spotify. Com s'organitza Spotify, com s'organitza la feina a Spotify, són molts treballadors, Spotify no són quatre, són uns quants, com s'organitza la feina de desenvolupament, el continuous deployment, com s'estructuren els equips, com promouen la interacció, està força bé, jo crec que només serveix per equips de desenvolupament.
Ho ficarem a les notes del programa?
Sí, ho ficarem a les notes del programa.
Notes del programa, entreu a mossegalapomba.cat i la darrera entrada trobareu un link a un vídeo.
Vale, i en aquell vídeo expliquen una mica com són les sales de Spotify. Bueno, aquella mena d'això...
Però no fan lo de la piscina de plena...
Spotify s'organitza amb grups que són grups que treballen en funcionalitats molt concretes. vale? I intenten, com està molt, molt pensat en continuous deployment i volen fallar molt ràpid i equivocar-se molt ràpid i provar-ho i desenvolupen coses, les posen a l'abast d'uns uns quants usuaris, i si aquelles coses agraden és quan aleshores van fent desplegaments al llarg de, per tant, es treballen en grups molt dinàmics i petits, i hi ha zones on estan com més tancades perquè aquests grups puguin treballar més conjuntament, i hi ha zones molt obertes perquè, a més, cada persona a més pot tenir uns interessos, i aquests interessos es pot vincular treballant amb coses que no tenen res a veure amb el seu grup de treball. Jo què sé, m'agrada la música, m'agrada fer de luthiers, m'agrada jugar a lo bolo, pues lo que sí,
jugar a lo bolo,
sí, pues aleshores...
a la petanca. A la petanca.
Perdona, a la petanca els iaios es conserven molt bé jugant a la petanca.
Molt clar, t'has de jupir, això és, va molt bé per l'esquena.
Sí, sí. Doncs això, tenen diverses organitzacions paral·leles. Hi havia zones obertes perquè s'untessin la gent aquestes, i després fan sessions de què ha anat malament, que li diuen, bueno, són com unes revisions.
Postmortem?
Postmortem. Hi ha unes sales especials per les postmortem.
Totes
tètriques, un poc gòtica.
Bueno, doncs us mireu el vídeo i...
Sí, vale. Seguim amb les notícies de la setmana. Una altra cosa
hi ha gent que fa premortems.
Premortems.
És a dir, diuen, mira, anem a fer aquest projecte que hem de fer, suposem d'aquí un any, i que l'hem fet i ha fracassat. Per què ha fracassat?
Ah...
Però això és premortem.
Premortem, o sigui, abans de fer-ho...
I si no fracassa, què?
Bueno, és un exercici intel·lectual, hombre.
Però clar, perquè si dius, ara aquest projecte fracassarà per això i fracassa per això, ho fas el premortem perquè no passi, no? Però...
Els postmortems estan molt bé, val a dir, perquè la gent que no n'hagi fet mai cap, que no es fan, sí, es fan per treure conclusions de com ha anat una experiència, una cosa, una funcionalitat, el que sigui, no tant per buscar culpables, sinó per aprendre.
No hi ha ruanos slashing the face?
A vegades. No, la idea d'un postmortem no és aquesta, no és culpabilitzar ningú ni res.
És identificar què ha fallat perquè no torni a fallar.
I aprendre-ho de seguida. I però també identificar allò que ha funcionat correctament.
Per exemple, els de Pixar devien fer un postmortem quan un treballador va executar la comanda RM Spike RF al directori Arrel, d'on hi havia tota la pel·lícula Toy Story 2.
I el Disaster Recovery, el backup...
I es veu que per temes de backup, no sé què va passar amb els backups, però que quan es van enterar que estaven els que fan modelatge, que se'ls estan desapareixent tot, doncs algú va trucar on hi havia el servidor i va dir «Desendolla la màquina, ara!» I es veu que van poder recuperar gran part perquè hi havia una que s'havia portat un disc dur a casa seva, amb la còpia que s'havia fet ella, per avançar a casa de coses. I a partir d'allà, en comptes d'acomiadar aquesta persona, van dir, què hem de fer perquè no torni a passar mai més això?
Que una noia s'emporti el disc a casa seva.
Fer...
No.
És que tenir permisos per escriure un RM...
Com
una
que se'n van portar un disc a casa seva? I els pirates? Guarra! Marca! En comptes de posar-li un altar, diu, Santa Matrona...
No, el llibre Creativitat TCA, jo el recomano tenir... perquè parla molt de que si tu vols que la gent sigui creativa, quan hi ha errors i hi ha problemes, no has de castigar, sinó els errors i les equivocacions són parts del procés, i el que has de fer, la reacció que tu tens en base a aquestes cagades tan bèsties, pues determina una mica l'actitud de la gent si és més o menys creativa.
Molt bé, doncs tanquem l'apartat d'Apple Park. Us vull parlar d'una altra cosa que també m'ha sobtat aquesta setmana, que són uns drons que ha posat en marxa la gent d'UPS, aquesta companyia que reparteix... Que, sabeu que heu vist els camions negres amb les lletres grogues d'UPS? O marrons negres?
Que van sempre amb la porta oberta els conductors de la furgoneta,
sí,
d'UPS, no?
Sí, com els repartidors de la llet de UK, d'Anglaterra.
I per què van amb la porta oberta?
No sé. Tindran calor. Doncs UPS ha començat a fer les proves on incorpora drons en els sostres dels seus camions repartidors per fer entregues a granges i indrets a zones rurals. Molt interessant un vídeo que estarà enllaçat a les notes del programa.
O sigui, en granges i en llocs així...
El camió no ha d'entrar a les propietats, sinó que es queda en els camins o a les entrades i
clar,
fa el lliure...
Estan embarrats i...
No, i a més hi ha vaques, cavalls i clar...
Gossos...
Penseu als Estats Units.
Mala hòstia.
La propietat comença aquí i acaba al mig de Manresa. Perquè són propietats enormes. Amèrica és molt gran.
Sí.
Aleshores, tu arribes a la propietat, que jo què sé, que arribes, posem a Terrassa, I entregues a vacarisses, pues ja està, deixes allà. Aleshores, sobre el sostre surt un dron i se'n va deixar. Molt xulo. Aquesta notícia ens l'ha
fet. I mentrestant el camioner juga al Mario mentre el
han fet,
fa
han fet un... Sí,
perquè, fet. Perquè s'ha d'esperar que torni el dron, home, si el dron es queda d'anar.
Sí, però...
A no ser que deixis el dron allà i l'endemà quan
no,
tornes...
No, no s'espera. No s'espera, el vídeo ho veureu clarament. El camió continua...
I el dron et va
buscar?
I el
dron deixa i et va buscar.
Hola, que
guapo! I això està muntat a la ruta.
Oh, que mola!
Mola mazo.
Que mola mazo.
Ha fet un càlcul de quilòmetres, d'estalvi de quilòmetres i d'energia. És molt xulo.
I la penya que començarà a disparar els drons? El que deia el Carles, amb una pedra tens el llibre i tens el dron.
No, no ho deia jo, ho deies tu. No sé.
Ho deies tu, la pedra i el dron?
El This Week in Tech o el This...
un d'aquests,
Today d'aquests, deia que una senyora havia tret un... No, un tio havia agafat un dron, l'havia tret a San Francisco, el dron havia arribat a Nova York, s'havia entrat per una finestra i hi havia no sé què fet amb una senyora. No, com, no ho has llegit, això?
No.
Mira't el This Week in Tech aquesta setmana. No te l'has vist, no?
No.
Pues ja, quan el llegeixis ja... Però... La setmana que ve ho expliquem. Que jo tampoc m'he enterat massa de la història. Però... Estava fent mil coses. Alhora.
Vale.
El que sí que és...
Sí, molt informatiu. O sigui, sí. No sabem què ha passat, però...
Que han agafat, estan ara veient quines empremtes digitals porta el dron, a veure si poden detenir el tio que ha fet una cosa com aquesta.
Però què ha fet?
Pues han castat un dron dintre de la casa d'una persona. Però
ah, l'han clastat?
Sí, dintre. Ha fet entrar per la finestra i zasca.
Sistemes embebidos.
Embedded system.
Drons as embedded systems.
Molta por. M'ha fet un robot que es diu Handel, que teòricament pot aixecar fins a 45 quilos al trasto.
Handel i Gretel, no?
Handel i Gretel, sí. 2 metres de robot...
És el vídeo que has enviat al grup de Mossega la Poma.
Sí.
Però quina era la part de venida darrere d'aquell robot?
No sé, però va acabar així com tot xulo, no? Que voy a romper la pierna, ¿vale? No l'has vist?
Va sobre dues rodes.
És el supernet.
Dues rodes peques.
Però gira moltíssim, eh? I salta.
Hi ha un moment que comença a girar en plan 360 graus amb els braços extesos.
Sí.
I clar, la imatge que m'envé és... Com si tingués unes metralladores.
Aquí estem.
Com si tingués unes metralladores.
Però vols que va... Te voy a romper la cara, gilipollas. És així.
Que radiofònic.
És
molt radiofònic.
Mira, porta una Tesla bateria darrere, una Tesla d'aquestes bateria que portaríem a casa.
I facis com si esquies amb el fent carving.
Sí, sí, però ara de moment ho fa bé, vale? Ara el veieu aquí, que és...
Això és molt bo, que les manetes és com estan quietes i elles van movent endavant darrere, però queden quietes en un punt de l'espai.
Ara veureu que el tio se'n va agafar la caixeta. Aquesta caixeta que veieu aquí pesa 45 quilos, 100 libres esterlines.
No, esterlines és una altra cosa.
Clar que no. Mira com baja la escalera. Ale, con dos huevos. Con dos cojones.
Això que esteu fent és molt radiofònic.
Se'n va per la neu, que va per la neu con les rodecillas aquestes que sembla...
Si porta unes rodes que semblen com de carro de neu.
I no rellisca per la neu, Pues ara veuràs quan fa molta por. Mira, zasca, toma ja.
Un salto.
T'ha flipat, guapo. Ara sobre la taula, mira, vaga,
i
torna a saltar.
I quan pesa aquest bitxo?
No sé, però fa 2 metres. Mira, uala.
Però hi havia un moment que girava el rotllo 360 graus amb els braços extensos que només li falten unes metralladores aquí.
Sí.
Del rotllo, aniquilació, saps?
Pues això es diu Handel by Bosmore.
I això, o sigui, però... Això ja no és ciència-ficció, això.
No, bueno, aquests a Boston Dynamics fa anys que hi havia aquells que semblen una mena de bitxos amb 4 potes que anaven pel bosc, l'havíeu vist?
És de Google el sí, no? Robot? És de Google?
Tomàs, va comprar Google. Tu havies vist aquell de fa com 4 o 5 anys o més, que eren com uns animals amb 4 potes que anaven corrent.
Com aranyes.
Donava un yuyu que te cagues.
Sí, es deien les mules, semblaven mules, eren per portar càrrega i caminaven, tenien diverses potes de tal manera que podien pujar per superfícies super irregulars o fins i tot muntanyes.
Abans hi havia uns mamífers.
Mira, aquests.
Però sí, sembla una TST, eh?
Sí, és horrorós.
Haurem de posar els vídeos a les notes del programa.
Sembla una TST.
És horrorós, a més és molt lleig. Sembla té la mateixa estètica d'una Nintendo.
Hi havia un moment que algú li putejava allà fent-li la traveta i el tio recuperava l'equilibri.
Però no s'emprenyava, no? Sembla 2 pavos. Però això no és veritat, això són 2 pavos que estan corrents a dintre.
Va, va, para, que ens petarà això.
Petarà petarà la gravació. Bueno, aquests ordinadors...
Sí, sí, perdoneu, eh? Super radiofònic, el que acabem de fer.
No,
eh?
Hem estat mirant uns vídeos, els posarem en les notes del programa, però sí. Val a dir una cosa, que aquests robots mula, abans hi havia uns mamífers que es reproduïen ells sols i feien exactament el mateix. I només havia de donar-los palla i aigua. Eh?
Us esteu rient molt fort, però per aquesta mena de robots és pels que funcionarà Netflix d'aquí uns anys, segons va dir el tio. Vale? El tio del director,
així,
de Netflix...
Faran continguts per aquests robots.
Per aquesta gent. Va dir, sí, perquè si una vegada els humans ja no serveixin per res o ja no em comprin Netflix, els hi vendré les intel·ligències artificials.
Sí, i farem pel·lícules, farem porno per les intel·ligències artificials.
Heu vist que hem tancat el cercle del programa, hem començat parlant de Netflix...
I nosaltres ens anirem sublim. A la merda amb patinet.
Si no, ara ens anirem a les propostes mosseguis.
Vale.
Que ja toca.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Fundes con palito.
Però què coi és això?
Això és una funda con palito. Fundes con palito. La Maria José Pedregosa, que l'he conegut avui en el Mobile World Congress, he quedat amb ella, una noia molt implicada en temes de sostenibilitat i en temes de, bueno, de medi ambient i tot això, ens ha regalat dues fundes de...
Amb la capseta de cartró necessària, evidentment.
Mm-hmm, exacte. Super reciclable.
Ah, a més diu que facis... La capsa és reutilitzable perquè es converteix com en una superfície d'aquestes per muntar un estand pel mòbil.
I sí, sí, per un mòbil pelis... o per un iPad.
Mm-hmm. Ah, per un iPad també?
Sí, es diu Popsy Case. Popsy Case. Popsy Case és com a les piruletes en anglès. Popsicle, no? Doncs això, es diu Popsy Case, és una funda que el plàstic està fet de recuperat del nylon que agafen del fons marí de les xarxes dels pescadors. Toma ja. I a l'alumini també és alumini reciclat. Això és de plàstic, però la versió 2 que ja he vist, que he tocat avui la versió 2, està fet d'alumini de reciclat. Molt xulo. Doncs això, va ser un projecte que va néixer amb un crowdfunding, ja és una realitat pel que fa a fundes d'iPhone 6 i ara estan buscant també com poder finançar les d'iPhone 6.
Perdoneu, però Popsicle és polo.
Polo.
No,
és que
piruleta,
un polo,
que té forma de... O sigui, però mira, quina gràcia té? Això és per un iPhone, no?
Sí.
I llavors estires això. Perdona, i sembla un polo, però quina gràcia té això?
T'explico. Mira, primer, que ho agafes amb la mà i pots estendre per fer fotos. Segona, van anar als Estats Units i van estar fent un estudi clínic per saber tots els mals que agafem quan fem els selfies. Aquests, si no es caia el mòbil, que agafem la mà o així. I aleshores...
Van... Agafa tendinitis i coses.
Tendinitis, tontinitis, t'agafa la cara.
Ens tornem tontos del cul.
I aleshores els metges van recomanar que fessin un polo, un palito, i és un, palito. És un prigodedo, però...
Quanta tonteria, per favor.
Doncs això.
És increïble, o sigui, la tonteria és acollonant, eh? O sigui...
Vale, vale.
Però, bueno, és la novetat, o sigui, jo ja ho veig... aquesta sala d'Isui Quintec, tothom parlant del Popsicle aquest d'allò.
Mm. Pues ja està, el que hem de fer ara és allò que es posa que per protegir la pantalla, que és com una mena de plastiquet,
sí.
El plastiquet amb gustos, maduixa, xocolata, llavors, saps?
I ho has llepant.
No facis parlar. Un estudi, s'ha fet un estudi per descobrir... on hi havia més bacteris. Primer, es va fer per saber si hi havia més bacteris amb els lavabos dels homes o de les dones.
I qui va guanyar? Més o menys...
D'aspecte estaven més guarros els dos tios, ¿vale? Però a nivell de bacteris...
Estava la cosa aquí.
Estava la cosa igual. Però a què no sabeu... On
és
hi havia...
que tenim menys punteria, els homes.
Sabeu on hi havia més bacteris que en un lavabo?
A les monedes?
No.
A les cuines?
Als mòbils?
Ah, exacte. I de la cuina a on?
A la pica.
No. El drap de cuina. El drap de cuina té molts bacteris perquè normalment la gent el deixa humit. I no saps on hi ha 400 vegades més bacteris que en un drap de cuina, que són 20 vegades més que en un lavabo. Amb un mòbil, xaval. Lo más guarro que se ha visto en este mundo es un
puto
mòbil. Però deja
de porrear la mesa, hombre.
I si tu agafes una moneda, les monedes encara més.
Sí, sí.
Encara més, algunes ho pinten bueno. perquè agafen aquell color ronyo, de ronyeta i tal. Sí. A part que si te'n vas a segons quins països on ja es treballa amb milions d'unitats de mòbil, jo què sé, les lires turques o a la Índia i tal, el diner, per exemple, a la Índia fot una pudor. Fot una pudor. A més, et donen uns fajos de bitllets acollonats.
El diner acollonat. Bitllet o el diner?
Sí, els bitllets. Els bitllets. Foten una pudor. Algo?
És molt millor.
Bueno, tremendo. De peix, d'espècies, de merda. Oh!
Encara avui en el Mobile World Congress m'estaven parlant de pagar. M'estaven dient com es paga... He pagat amb el mòbil i l'Apple Pay. I encara em deien, ai, com ho has fet això? Al Mobile World Congress. Brutalíssim.
Pago con el móvil, qué guay, ¿no?
Sí, tú, en el móvil.
Esto de los móviles es una pasada, ¿no?
Bueno. Si jo te contara. Més gent que ens ha dit coses com a propostes, el senyor Birras ens parla d'una sèrie que es diu Abstract, The Art of Design, que la podeu trobar a Netflix. Repassa la vida de hi ha dissenys, però des de marques, de logos, disseny industrial, arquitectura, disseny d'interiors, molt xulo. Abstract, The Art of Design, un documental amb com una sèrie, perquè hi ha diverses entregues a Netflix. Una altra sèrie, en aquest cas ens la porta el Cinerbof, que es diu The Expanse. Ja s'està programant la segona temporada a Sci-Fi. És una sèrie de
ciència-ficció. Ja estan fent la segona temporada.
Sí.
Canela en rama.
Sèrie de ciència-ficció basada en els llibres dels autors Daniel Abraham i Ty Frank. Que tots junts van portar un únic sinònim. És que tothom diu, no, aquesta sèrie és d'un autor d'un llibre que es diu no sé què.
Sé si m'agrada més resoldre problemes de Sideground o mirar The Expanse. Boníssima.
Sí,
No, The Expanse és una sèrie.
És un detectiu,
boníssima.
No? De fet.
Ara, passa una pila de coses. És una trama molt complexa, però que passa en un entorn, diguéssim, on l'Elon Musk ja ens ha portat a Mart i on hi ha quantitat de gent vivint als cinturons d'asteroides i llavors hi ha conflictes entre els marcianos, entre els que viuen a Venus, entre els que estan a la Terra, entre els que estan al cinturó d'asteroides, i hi ha conflictes de tot tipus, perquè a més, evidentment, els marcians s'independitzen i llavors hi ha conflictes a nivell de sistema solar i molt xulo, molt ben feta. És una projecció d'un futur distòpic, evidentment, high-tech a punta pala, fent una projecció de tecnologies de partir del que tenim ara cap allà, molt intel·ligent i molt ben produïda la sèrie, molt ben produïda la sèrie.
Doncs això,
i una cosa que és interessant, i és que, a veure, jo per exemple darrerament estic llegint novel·la i història de la política del final de la República Romana, vale? Jo us havia comentat la sèrie Roma o les novel·les de la sèrie Lustrum i Imperium i companyia de la biografia de Cicero i també coses d'Atenes, i la política en aquella època funcionava exactament igual que ara, i el que van és dir, escolta, en el futur la política funciona exactament igual, per molt high-tech que siguem, la nostra en política no s'ha inventat res en els últims 2.500 anys, amb la qual els problemes polítics que tenen ara o d'aquí 150-200 anys, quan estiguem habitant tot el sistema solar, tindrem el mateix tipus de merders. O sigui, què és el que hi ha?
Alguna proposta?
Sí, bueno, jo avui ja avançant una mica que la jornada Jedi, no? Que serà el quart any que la fem a l'Institut Joan d'Àustria de Barcelona, serà el 29 de març, que la gent reservi aquesta data, començarà a les,
molt interessant. Jo la
les
recomano
4
molt,
a la tarda
molt, perquè són obertes al públic.
Sí, clar. El Tomàs Manzanares va participar a la primera
i és gratis,
és gratis.
El Tomàs va participar a la primera, el Josep Ruano a la tercera, i enguany li podríem dir també patrocinats per Capside.
Pobre Capside.
Porta
el Javi i porta la gent d'Axe.
T'has fixat que en Carles no m'ha convidat mai?
A tu no.
No m'ha convidat mai.
M'ho he pensat, però és pensar, me la liarà parla.
Sí.
No m'ha convidat mai. Bueno,
són nens encara joves i influenciables. Vos en compte,
bueno, saps què? Com que em toca sempre organitzar-la i estic una mica cansat, et porto i així em diran, no l'organitzis més, Carles. Bueno, començarà
l'última edició.
Serà de les 4 de tarda, a les 8 o 9 del vespre, i farà una xerrada al Javi Moreno.
Sobre què?
Sobre la revolució dels assistents de veu, però amb un enfocament que des del desenvolupament. ¿Vale? Mm-hmm. Després hi haurà una taula rodona sobre seguretat informàtica, i després hi haurà un taller de git i una criptofesteta.
Una criptofesteta, molt
parell,
bé.
Un parell de tallers per garantir la privacitat i això amb VPNs i el LAG i coses d'aquestes.
Que bonic.
Sí.
Jornada Jedi, que seran el mes que ve.
29 de març, dimecres.
Molt bé, finals de març.
4 a 8.
A l'escola...
Institut Joan d'Àustria de Barcelona.
Molt bé. Doncs marxem. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent, on parlarem amb l'Àlex Hinojoso sobre la Milcar Wikimedia. What's that? Ho sabrem la setmana que ve.